fa 5 anys que al barri de Collblanc s'hi va instal·lar Ritagraf, una botiga especialitzada en segells, serigrafia, gravat i tall làser. Un paradís per a il·lustradors i artistes que treballen amb tècniques i llenguatges que tenen a veure amb la impressió. Però Ritagraf és molt més que una botiga de venda de materials, ja que ofereixen assessorament a l'ús de productes i de tècniques. En un món digital, trobar llocs on es posa en valor el procés artesanal i fet a mà és un autèntic plaer.
Ritagraf és una botiga de venda de materials d'art gràfic. Estem especialitzats en tot el que són sistemes d'impressió manuals, des de coses molt clàssiques i antigues que poden passar per sistemes d'impressió tipus calcogràfic, xilogràfic, fins a tècniques més contemporànies, o bueno, no és que siguin més contemporànies, però que igual no estaven tan arrelades al gravat tradicional, que és més la serigrafia, coses de tempografia, coses del que és el món del sello, no? El segell. El nostre tipus de client és des d'il·lustradors, artistes, professors, docents, escoles, alumnes, gent que ve del món de l'art i de la il·lustració que volen o aprofitar per fer alguna cosa d'imatge gràfica i treballen amb tècniques i llenguatges que tenen a veure amb la impressió. Nosaltres aquí ho tenim organitzat de manera que venem el que és el material i el producte i després el que fem és una sèrie de serveis, que diem, o fabricacions especials que són personalitzades per donar-li una mica al client l'opció de quan no pot accedir a una sèrie d'espais, diguéssim, o de tallers o d'espais tècnics, nosaltres els ajudem a desenvolupar això. És a dir, per exemple, fabriquem sellos, de tot tipus de sellos de cautxo.
Estamparem uns segells amb diversos colors, és a dir, ho farem amb una estació que hem fet especial, tallada amb gravat i tall làser, que ens ajudarà a poder registrar el color. No deixa de ser un procés molt manual i és el que pot oferir la tècnica de la tempografia.
Fem pantalles de serigrafia, o sigui, les revelem, fem fotolits, fem el que són les planxes de fotogravat, després donem un servei també d'atenció molt al client, els ajudem molt quan tenen algun projecte. El concepte de posar-ho més fàcil al client o simplement desvetllar alguna cosa que igual era desconeguda per ell o popularitzar algun tipus de procés o de llenguatge que fins ara existia, que no és que haguéssim inventat, simplement que li donem una mena com d'altaveu per fer aquesta tasca una mica, si podem dir, si docent o bueno, de propagació de lo que ens agrada, que al final és els llenguatges dels sistemes d'impressió diferents, no?
El proper 23 de gener arriba a la gran pantalla una història d'ambició, de superació, d'egos, d'adrenalina, d'amor, de perdó i de segones oportunitats. S'estrena Ídolos, una pel·lícula ambientada en el fascinant món del Campionat Mundial de MotoGP amb Òscar Casas, Claudio Santamaría i Anna Mena com a protagonistes. Una història original del guionista hospitalenc guanyador de 4 Goyas, Jordi Gasull, que s'ha encarregat també de la producció de la pel·lícula. I aquí el tenim. Jordi, què tal? Com estem? Benvingut.
Bueno, moltes gràcies per estar aquí, em fa molta il·lusió, perquè bueno, la pel·lícula part s'ha rodat aquí al costat, al pont de la Torrassa.
Ara ens explicaràs això, ara ens explicaràs una miqueta a veure a les diferents localitzacions i tot plegat, però clar, s'estrena, com dèiem, el 23 de gener, serà el moment allò en què tot cobra sentit, perquè al final és quan veus, no?, quan reacciona la gent a aquesta pel·lícula, que com dèiem és una història original teva, que va començar fa 10 anys, vas començar amb aquesta història, explica'ns.
Sí, fa 10 anys, bueno, una amiga em va dir de fer un documental sobre Jorge Lorenzo, vaig començar a investigar sobre Jorge Lorenzo, vaig veure com un tio molt interessant, vaig anar a parlar amb Dorna i els de Dorna em van dir, el Manel Arroyo, diu, mira, tu fas molt bones pel·lis, nosaltres fem bons documentals, per què no em portes una pel·lícula tipus Dies de Trueno amb motos? I llavors vaig començar pensar en possibles històries i un dia veient Rocky vaig dir, mira, Rocky en motos, una història de superació, de reconciliació, I bueno, també, com que jo sóc molt fan de la Guerra de les Galàxies, vaig introduir conflicte pare-fill, no? Una mica Darth Vader look, i crec que ens ha quedat una pel·li molt xula per tots els públics i per gent que no li importen les motos per res, et toca el cor igual, perquè és una història d'un pare i un fill que porten 20 anys sense parlar-se i a través d'un context que en aquest cas són el campionat del món de MotoGP, tenen que estar junts.
Clar, però tu ets aficionat al món de les motos o no? O ho ets o t'has fet ara potser arran de la pel·lícula?
No ho era. A mi sempre m'ha agradat el Dakar, el desert i l'aventura. El que passa és que, clar, fent la pel·lícula m'he aficionat i, clar, ara coneixes els pilots en persona i inclús sóc fan particular d'un parell que estan...
Sí? Quines serien les teves
apostes? Ethan Guevara i David Alonso són els meus favorits.
Saps que em diries els altres noms.
No, aviam, el Jorge Martín i el Marc també, però carinyo especial a aquests dos.
Clar, per tant, 10 anys treballant en aquesta idea, no? Què havia de passar perquè es pogués materialitzar? Perquè recordem que tu al llarg d'aquests 10 anys no has estat pas parat, sinó que amb la teva productora has estat en projectes exitosos com Atrapa la bandera, Tadeo Jones, Mòmies, Buffalo Kids... Com s'ha alineat tot perquè ara fos el moment d'aquesta pel·lícula?
És una història llarga i tampoc em vull enrotllar massa, però... Vaig començar primer apropant-me a Telefònica, que estava a les motos, però després les van deixar. Al final tenia Dorna una oferta d'Universal, però jo els vaig convèncer que jo podia fer una història, perquè els hi vaig portar la història, els hi va agradar molt, i el que m'ha costat molts anys és financiar-la, perquè convèncer gent de ficar més de 10 milions d'euros en una pel·li de motos quan les pel·lícules de motor no funcionen. Malauradament, encara que porto 10 anys amb la història, ha sortit Fórmula 1 abans, però també la cosa bona, com que ha sigut un èxit tan gran, doncs han dit, vinga, doncs, anem endavant. I estic content amb el resultat, perquè com a pel·lícula, la veritat és que, bueno, queda malament que ho digui jo, però és que és bona pel·lícula, o sigui, té emoció, va més enllà de l'espectacle.
Clar, això és el que t'anava a dir, tu ets el productor, però també ets guionista al costat de la Imma Cánovas i el Ricky Roxburgh, si no ho dic malament.
Sí,
clar, explica'ns a veure quins són els ingredients més enllà d'això, no? de les motos, tu deies, és una pel·lícula que parla de reconciliació, no? I que és un tema, per tant, que pot arribar a tothom i que arriba a tothom, no?
Sí, és que per mi, aviam, totes les famílies tenen ferides. Totes. Unes més grans, unes més petites. I al final els conflictes millors, els que més ens arriben, són els conflictes en els que ens podem reconèixer. Jo quan donava classes de guió sempre deia, podem mentir i dir que naus espacials volen a la velocitat de la llum, però amb les emocions mai podem enganyar el públic. I llavors això és una pel·lícula de com restaurar ferides, també de descobrir l'amor, del que significa l'amor, en els aspectes de paternofilial, també, lògicament, entre l'Anna i l'Òscar, hi ha doble amor, perquè es van enamorar rodant la pel·lícula, no? Llavors, és una pel·lícula que, a més, és una pel·lícula, diguéssim, blanca, és forta, en el sentit que hi ha conflictes forts, però està dirigida pel Matt Wycross d'una manera que fa que tot el públic la pugui gaudir.
Clar, parlem, ara has comentat, has parlat d'Òscar Casas, has parlat de l'Anna Mena, parlem d'aquest càsting. No sé si ja teníeu clar una mica al principi qui volíeu que fos el protagonista o com va anar això?
La veritat és que no. La veritat és que... Aviam, jo tenia al cap una actriu, però el cap de Warner em va dir per què no proves a l'Anna? I jo vaig dir, Anna Mena, cantant... Bueno, anem a provar. I escolta, va fer la prova i vam dir, joder, que bona és, si és el personatge. I llavors vam dir, és que té que ser ella. I amb l'actor, teníem un altre actor i va tenir un accident de moto i vam tenir que buscar una altra persona i aquí va ser jo el que vaig dir, ostres, a l'Òscar Casas, perquè és que te'l creus de pilot i té aquesta cara de pillo, a més és guapo i... I va ser, diu el meu soci, el Toni Novella, que lo que sucede conviene. Doncs en aquesta pel·lícula ha estat així.
Clar, vau estar gravant durant, ara parlem això una miqueta, de tot el procés de gravació, vau estar gravant durant 10 setmanes? És molt a poc, això, en...
Home, per una pel·lícula, diguéssim, feta aquí a Catalunya, és molt.
És molt.
És molt. Es fan en 6, 8 setmanes amb sort, 6-7 setmanes. Tenir 10 setmanes va ser un luxe, encara que haguéssim necessitat més, però clar, no podem fer les de 14 o 16 setmanes clar. Com els americans.
Clar, vau estar gravant a diferents localitzacions. Deies que aquí, a Hospitalet, havíeu gravat al Pont de la Torrassa,
sí,
no?
Sí, sí, jo és que... Aviam, jo de petit, amb la meva mare em portava a veure passar els trens al Pont de la Torrassa. I a vegades jo anava allà a veure els trens sols. I després, quan vaig començar a la universitat, tots els dies anava amb un company meu que es diu Joan Casellas i junts creuàvem el Pont de la Torrassa. Llavors, el Pont de la Torrassa per mi té una significació molt important. Jo volia que sortís a la pel·lícula. De fet, vaig tenir una discussió amb els financers perquè em van dir «No, és que això ho podem rodar a aquest lloc». I dic «No, si no surt el Pont de la Torrassa, jo no vaig a la pel·li. Necessito, per mi, és vital». O sigui, és una de les coses que em motiva, treure alguna cosa de la meva infància, perquè en el fons també, jo no em dedico a les motos de res, però també explico una mica la meva història a través d'Ídolos, no? D'un xaval de l'Hospitalet que somia, té un somni, té dificultats i logra pues, poder fer el que vol gràcies a l'esforç i al treball.
Doncs l'Hospitalet apareix, també apareixen localitzacions de Barcelona, de València, també circuits professionals. De fet, deu estar seguint, no?, el campionat de MotoGP en el passat mundial. Crec que va ser, el veu anar seguint per fer les gravacions i tot, no?
Sí, la pel·lícula està rodada en els circuits reals i en el campionat real. Nosaltres el que fèiem era, per una part, posàvem càmeres a les carreres reals i per una altra part, després, a l'acabar les carreres, els mateixos pilots amb els mateixos equips feien, diguéssim, carreres per nosaltres, perquè clar, igual necessitàvem fer algunes coses. O en els entrenaments els hi demanaven, per exemple, a Ethan Guevara, «Ethan, necessito que hagas una long lap», i el noi feia. O, clar, també els dèiem que necessitàvem que es caiguessin i es van caure. O sigui que de fet, el Jorge Martín, no crec que ho fes volent, però es va posar el mono de The Rocket i es va caure on necessitàvem que es caigués. Llavors, bueno, sí, la veritat és que això ha donat una espectacularitat, o sigui, totes les caigudes són reals. No hi ha efectes, hi ha alguns efectes especials, lògicament, perquè l'Òscar no pot portar la moto a 300 per hora, sí que ha portat una moto o dos, però amb unes altres velocitats, però sí que molt és veritat. O sigui, la gran diferència entre aquesta pel·lícula i Fórmula 1 és que en aquesta hi ha molta més veritat, i els accidents només hi ha un que té alguna cosa d'efectes, però són reals.
I escolta, i en el tràiler hem vist també algun petit cameo de Marc Márquez, per exemple, també, dient alguna coseta, no?
Sí, hi ha un cameo de Marc Márquez, bueno, hi ha diversos pilots, sí. Aleix Espargaró, Fabio Quartararo, després el Jorge Martín, que fa de doble, ell no pot sortir, però de fet, la gran sort que tenim és que es semblen molt. Quan li poses el casco, el Jorge i l'Òscar precisament canvien els ulls.
Vale.
És una mica quasi tinta els ulls i ja semblen el mateix, semblen germans. Doncs hem tingut, sí, els pilots a favor i el Marc...
Això anava a dir, ells quan estàveu per allà, o sigui, com han rebut el fet de que es faci una pel·lícula?
Bueno, ells molt contents i la veritat és que el Marc en concret, el Marc Márquez, va ser fantàstic perquè té una escena a la pel·lícula i una sorpresa molt xula al final de la pel·li que ens la va regalar i que està molt, molt simpàtic.
Clar, sembla que hi ha com moltes expectatives, sobretot entre els fanàtics del motor, per veure la pel·lícula. He llegit algun comentari, no?, de Jorge Martínez Espar, que deia que esperava una segona part. No sé si això està previst o no, o...
Bueno, l'Espar, que com sabeu és una llegenda de MotoGP, va veure la pel·lícula i es va emocionar, li va encantar. Em va dir, Jordi, és que m'agradaria ja que fem la segona part. Ells ja han col·laborat molt. El Jorge, l'any 2017, ja em va dir que estava dintre de la pel·lícula, a l'Espar, i ha sigut un gran company. La veritat és que, bueno, aquí també hem de dir que si no hagués estat per Dorna, jo sempre dic que tinc dos padrines, la Pilar Gancedo i la Isabel Palencia, a dintre de Dorna, que han estat sempre creient en el projecte, lluitant perquè sortís endavant, perquè sense Dorna no podíem fer la pel·lícula. La veritat és que aquí el Carmelo Zpeleta i el seu fill, el Carlos, que per cert estan encantats en la peli, per mi és un honor que el Carmelo Ezpeleta digués Jordi, solo te puedo decir una cosa, me ha encantado, doncs estic molt feliç, clar.
Que bé, doncs escolta, això ho podrem veure a partir del dia 23 als cinemes. I a banda d'Ídolos, no sé què tens entre mans ara mateix, no sé si ens pots explicar alguna coseta, perquè recordem, el darrer que havíem vist teu era Buffalo Kids, no? Un exitàs, no sé si ara ja estàs immers en un altre projecte o alguna cosa que ens puguis explicar.
Sí, aviam, bueno, d'entrada Buffalo Kids estic molt emocionat perquè el dia 6 de febrer s'estrena a més de 600 pantalles, potser a 1.000 als Estats Units.
Ostres.
I això és algo per mi molt important, perquè és una pel·lícula complexa i al final la veritat és que aquí va funcionar molt bé. I òbviament, després de l'èxit mundial de Mòmies, que sempre dic, o sigui, aquí ja es coneix més Tadeo per la publicitat de Telecinco, però en el món Mòmies ha fet 4 vegades més que Tadeo. Llavors farem Mòmies 2 i Mòmies 3, perquè... I tenim una pel·lícula per l'any 27, també de dibuixos, que es diu Dreams, que estem ara fent-la, i la veritat estic molt content perquè té molta, molta emoció i estic segur que totes les famílies sortiran felices de veure aquesta història d'una nena que té que rescatar el seu pare en el món de les aspiracions i de les emocions.
Escolta, doncs, Déu-n'hi-do les cosetes que tenim per endavant, estarem molt pendents.
Sí, sí, LH Power.
Sí, LH Power, escolta, a veure si algun dia, no? Deies això que el pont de la Torrassa ja l'havies utilitzat com a localització, no sé si en un futur també, doncs, més cosetes aquí a Ospi, no?
Sí, bueno, jo de fet volia rodar l'estació de metro de Santa Eulàlia.
Sí.
I quan veieu la pel·lícula veureu una estació de metro Santa Eulàlia bastant particular.
Val, doncs estarem atents a veure. Jordi, ha estat un plaer que ens has acompanyat. Que vagi molt i molt bé Ídolos i tot el que hagi de venir per endavant. I tant, segur que sí.
Pues moltes gràcies.
Moltes gràcies. Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull justament a les estrenes de cinema d'aquesta setmana i tornem.
Esto es un monumento a los muertos.
Entonces, ¿todo esto es cosa tuya?
Así es.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb 28 anys després, El templo de los huesos. La saga, que va transformar el cinema de zombis modern, torna a irrompre a la gran pantalla i ho fa endinsant-nos en un territori més obscur i psicològic. I és que ens mostra una història en la que els infectats ja no són la principal amenaça, sinó que l'autèntica perillositat pot sorgir de la conducta dels mateixos supervivents.
A veces parece que no existo.
Tengo los calcetines mojados.
Quédate ahí, ¿vale? Espera.
Aquesta setmana s'estrena una de les sorpreses del Festival de Sitges i guanyadora també d'un Globus d'Or a la millor actriu. Si pudiera, te daria una patada. Un film sobre la cara oculta de la maternitat. És el retrat d'una persona desbordada i esgotada al límit amb la malaltia de la seva filla i l'abandonament del seu marit mentre la seva vida cau a trossos.
No respondo a los correos sobre sueños de mis pacientes.
Acabem amb El mal, la nova pel·lícula de Juanma Bajo Ulloa. Fidel a la seva mirada provocadora i pertorbadora, proposa una història de suspens que remou els sentiments més profuns de l'espectador. Una ambiciosa periodista és contractada per escriure un llibre sobre el major assassí de la història.
Per la següent entrevista tindrem una banda sonora molt especial, que és la que sobrevola el llibre del que us volem parlar, que és aquest, No crees una palabra. És un relat sobre una ciutat silenciada, la de la Barcelona preolímpica, una novel·la sobre la Barcelona insubmisa, la de la invasió de l'heroïna i la sida, els moviments socials i l'explosió musical. No crees una palabra és la primera novel·la de la Bego Arretxe. Què tal, com estem?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Encantada d'estar aquí.
Escoltarem que la banda sonora que sobrevola aquest llibre és una que estem sentint de fons, que és la del grup de rock irlandès Thin Lizzy, no? Perquè la protagonista d'aquest llibre, que és la Marta, rep l'encàrrec d'escriure la biografia del seu cantant, el cantant de la banda, que és Phil Lynott, no? Per què aquesta banda? A veure.
Per un cantó, sí, per un cantó perquè és una banda que a mi m'agrada molt i que m'ha acompanyat tota la vida i em semblava que, bueno, per fer un esforç sostingut, com és escriure un llibre, t'ha d'agradar important el tema, però també una mica els recursos literaris que l'acompanyaran. A mi m'interessava Phil Lynott particularment, Tim Lizzy però Phil Lynott, perquè era un fill de mare soltera, mulat, d'Irlanda, que va néixer després de la Segona Guerra Mundial i que tenia tots els números per ser un perdedor, tal com s'entén socialment, perquè hi havia un racisme molt exacerbat, era una Irlanda de l'Església Catòlica amb moltíssima presència, i ell tenia una sensibilitat molt, molt desenvolupada, una capacitat per fer lletres i per fer poesia que em va fer molt subtil i on les contradiccions i els dubtes tenen molt d'espai i, per tant, tant la seva figura, el que va significar com una mica aquesta manera de fer lletres, em servien molt bé per dialogar amb la història que jo volia explicar.
Clar, la seva música és la banda sonora de la joventut de la protagonista, de la Marta, i això fa que ella hagi de mirar el passat quan tenia 20 anys i es movia en aquesta Barcelona que dèiem preolímpica. Com era realment aquella Barcelona? Perquè fa sensació potser que tenim una imatge d'ella que no és la que va ser realment.
Sí, jo crec que les Olimpiades van generar com una mena de relat col·lectiu en el qual, o un imaginari, en el qual el color va arribar a Barcelona amb les Olimpiades. I abans tot era en blanc i negre, no? I a més, van començar una sèrie de campanyes com Barcelona posa't guapa, que va ser una de les primeres, etc., que posaven molt l'èmfasi en l'estètica, l'ordre i la netedat. I no posaven cap focus en la precarietat, però també en la vida, en la creativitat, amb la música, que en aquell moment, amb els moviments socials. És a dir, que tractava d'amagar, perquè no interessava com a imatge internacional, tot un seguit de vida, que per mi és vida digna, i una manera d'entendre la ciutat que tenia a veure amb que la ciutat era de la ciutadania, que la ciutat no era una marca, sinó que la ciutat era de i per la ciutadania, tot i les dificultats que hi havia, perquè tampoc... Per tant, jo penso que aquesta ciutat ha quedat com silenciada, sobretot la que té a veure amb, diguéssim, barris amb precaris o amb un nivell de precarietat més alt, amb el tema de l'heroïna i la sida, per suposat, que carregaven un prejudici altíssim al darrere, i a més amb els moviments socials.
Ara anirem parlant, però clar, al final el llibre és el retrat d'una generació que tu dius que tenia tots els números per quedar-se pel camí, que lliga una mica potser amb el que m'estaves comentant abans, no? Del Phil Lynott, no? Una miqueta seria això, no?
Efectivament. De fet, molta gent va quedar en el camí, molta. Jo crec que en aquest país, sort, ara tenim també, a part de la novel·la, que és una humil aportació, doncs la pel·lícula de la Carla Simón o Flores per Antonio de l'Alba Flores. És a dir, el tema de l'heroïna i de la sida, que no s'ha analitzat prou i que, a més, en una època en la que feia poquíssim que havia mort Franco, no? 14 anys a la que està ubicat la novel·la, es tractava el tema de l'heroïna com un tema de delinqüència i no un tema d'addicció i de malaltia. I, a més, no es tenia informació sobre l'heroïna i va generar una epidèmia importantíssima amb un nivell de morts altíssim, altíssim. Era molt estrany no trobar algú que no tenia un germà, una cosina, que hagués mort o per sobredosi o per hepatitis o després que va venir la sida. I a mi em semblava, o em sembla, que la memòria té que estar composada de totes les arestes que formen la nostra història. I em va semblar que era molt important dignificar la mort, la vida i les morts de tanta gent, posar-les a la llum i incorporar-les a la nostra història.
I tant. La música, com dèiem, és un dels pilars fonamentals del llibre. De fet, podem dir quasi un personatge més i esmentes moltes bandes de l'època. De fet, també en crees una, no?, que és Veneno, que és on hi participen alguns dels protagonistes de l'obra, que crec que vol ser una mica d'exemple, no?, d'això, no?, de la quantitat de grups que es van crear en aquella època, no?
Sí.
Va ser un moment allò com molt efervescent.
Sí, molt, molt efervescent. Va ser l'època de l'eclosió del punk, però també del rock urbà, del heavy. Hi havia aquesta sensació, que jo crec que era una sensació que ara ens costa, o a la gent jove li costaria d'entendre, que té a veure amb, si no m'agrada una música, la faig jo. Si no m'agrada un mitjà de comunicació, me l'invento. I faig un fanzine, o faig un... No? Aquesta cosa de generar entre la gent jove els propis espais i les pròpies coses que necessitaven, no? O que els cridaven l'atenció, o que ens cridaven l'atenció. Aleshores, a nivell de música va ser una eclosió bestial i no feia falta saber música, o sigui, et compraves un instrument el més barat, diguéssim, no possible, i et posaves a tocar, encara que no, sapiguessis ni una nota. Amb aquesta valentia i aquesta, diguéssim, poca vergonya, en el bon sentit de la paraula, de la gent jove, i ens posàvem i es posaven a assajar en qualsevol lloc, i de cop i volta, amb quatre temes, imitant els teus grups favorits, sortien a tocar, no? Jo crec que també va ser una època en la que hereva una mica dels anys 70 i de tota la contracultura, en la que ja va començar a arribar molta de les coses que es feien a fora, que a l'època del franquisme aquí no arribava res, no? I això va ser també moltíssims estímuls alhora, uns mons que s'obrien i que, per tant, bueno, va ser una eclosió creativa bestial, que tampoc es reconeix massa.
I un altre dels temes que també parles al llibre és el de la insubmissió militar, no? Que a molts joves negar-se a fer el servei militar els va comportar a presó, els va marcar la vida, i encara que sembli que fa molt d'això, no fa tant, i de fet encara ara ja sobrevola una miqueta, no?, això de que potser s'ha de tornar a fer el servei militar, no?
Sí, jo sempre dic d'aquelles tormentes, estos lodos. El moviment per la insubmissió militar és un moviment que també ha desaparegut de la història col·lectiva o que se recorda molt poc, i que va ser un moviment importantíssim en el qual, i ara ho veiem en aquests documentals que s'estan fent sobre morts, suïcidis en el servei militar, on era un exèrcit encara molt franquista, i jo crec que l'exèrcit no ha deixat mai de ser, doncs, el que és una estructura per la guerra, i molts joves van enfrontar-se, que no era poca cosa, a l'exèrcit, dient que no volien anar, i milers, efectivament, de joves van passar per la presó. Va ser un moviment que, a més, va guanyar la batalla, no la guerra, perquè continuen havent exèrcits i guerres al món, però sí la batalla, perquè es va convertir en voluntari, o professional, més ben dit, al servei militar. Jo crec que aquest moviment va ser importantíssim i està molt poc reconegut, també. Molt poc reconegut.
Tots aquests temes que hem anat parlant apareixen en aquest llibre, No crees una palabra. Es parla també d'amistat, es parla del dol, es parla del pas del temps. Hi ha molts temes que apareixen en aquest llibre que realment mereixerien allò una entrevista allò en profunditat, però no tenim més temps. Bé, em sap molt de greu. Però des d'aquí et felicitem i recomanem això, No crees una palabra. La primera novel·la.
Primera novel·la.
Si ja tens allò alguna altra idea o a poc a poc.
Estem treballant, estic escrivint.
Molt bé, doncs escolta, estarem pendents del que vagis fent. T'anirem seguint la pista. Bé, ha estat un plaer que ens has acompanyat.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies i fins a la propera.
Molt bé, fins la propera.
Nosaltres ara us portem una de les propostes de les biblioteques de l'Hospitalet, i quan tornem tindrem a Pavlovski preparat per recitar com a guanyador de la primera jornada de la Lliga de Poetry Slam de l'Hospitalet.
Hola, des de la Biblioteca Josep Janés us recomanem Què ens diuen les petxines? On viuen, què mengen, com es mouen i molt més, de la Helen Scales i la Sonia Pulido il·lustrant, Librux, l'editorial. Ens explica el món de les closques, dins de les closques, les petxines, conquilles i tot de curiositats de com es formen, el perquè dels colors, com mengen, les parts, tot superinteressant. Tant per abans d'anar a la platja com per al tornar de la platja, i si no aneu a la platja, doncs també. Molt recomanat.
Toda comunidad lingüística tiene derecho a codificar, estandarizar, preservar, desarrollar y promover su sistema lingüístico sin interferencias inducidas o forzadas. Artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. Terra y lengua. Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble. I seràs, per a sempre, poble. Vicent Andrés Estellés. Entendre la nostra llengua fa de la mansuetud poble i diferencia el soroll perdut del so noble al ser conscients de l'autonomia de la terra en la memòria del fang. Significa venerar sense paàssim ni corona, les aixaetes, les espardenyes, els rasclets i les corbelles com a melodia d'una classe òrfena i malferida. Entendre la nostra llengua És apreciar el costumbrisme com a símbol inequívoc de la depressió oblidada, acariciar el privilegi de la llum con la dolçor contra l'òxid ferrós del tenebrisme, o comprendre que el pes vertebral de les ribes és el suport arquitectònic de la terra. És agrair per sempre que mos criaren les iaies que damunt les taules de les cuines heretades tenien una curada natura morta, perquè sense donar-se compte, en un mató d'alls, tres cebes blanques i quatre nyores mostraven la riquesa dels pobres. Entendre la nostra llengua és ser conscients que els alacantins i les alacantines hem estat injustament absents en les línies més humanes de la història després del bombardeig al mercat central d'Alacant el 23 de maig, però aixina i tot, són capaços de diferenciar la fam de la sang com sap de la calç el sumari o el calci dels ossos classificats encara de l'oblit i la desmemòria. La virtut, la nostra gran virtut, és parlar sense la certesa que tenen les columnes, el blanc escèptic de les togues, el marbre de les acadèmies o el vostre paternalisme. És la lluita dels orígens contra l'estigma classista, sabent-nos fills del raïm, amants dels nispos, netes del vímet i germanes del crit enmig de la nit per deduir el registre històric dels cranis que habiten en la ignomínia del silenci. Apreciar la nostra llengua, el valencià, el nostre dialecte, l'alacantí, no és un acte de condescendència, sinó la solidaritat orgànica que només tenen les que se senten orgulloses de les seues arrels i són poble. Per tot estó i molt més, el meu orgull és ser de costums alacantines, petrerines, d'una terra maltratada però ferma al sud del sud, on millors de sos naixen en les rames dels arbres, en una llengua pròpia de bressols, bancals i iaies que collien la riquesa dels pobres i mos amamantaven en l'honradesa de derrotes. Pertany que a un poble de pobles, un mosaic de 34 comarques on el món s'explica en diminutiu perquè el nostre camp de pardals i estius va sobreviure al desencantament i la barbàrie. 542 municipis, germans i germanes abraçats per 5 dialectes en les cares, els cors, les mans i els ulls al vent, conscients que som la paraula viva en la gola de la nit, més enllà de la foscor i l'esperit. Aixina que no parleu de la nostra llengua sense conèixer el foc que la crema, perquè de les cendres hem fet arrels i dins d'ella una pena batega baix l'amnèsia. No feu vostra esta llengua si no coneixeu la sang de la pobresa, d'avantpassats braus que no van poder triar entre humanitat o ser matats, i aixina i tot vam ser capital de la dignitat i la decència. No menosprecieu el nostre dialecte, si no enteneu a les dones aguerrides que van fer de l'espera col·lectivitat i de l'ofici matriarcat de paret i mitgera, parint i educant elles soletes a xiquets i xiquetes que corrien en un somriure per hortes, muntanyes, serres i ribes, plenetes d'estigmes i misèria. No vos rigueu de la nostra cultura si no heu vist la llibertat ser afusellada pel ventre de la Serra d'Aitana, si no heu tingut el privilegi de passejar per Bèrnia, Altea o Mariola, de contemplar l'Arenal de Petrer, la Rambla de Pusa, Guadalès o la Font Roja, si no vos recordeu que som hereus de la Maria Cambrils, d'Estellers, de Sorolla, de Manuela Ballester, de Zó, de Raimon, d'Ovidi o del poeta d'Oriola. El meu orgull és ser d'un poble que ve d'un silenci antic i molt llarg, però amb la bellesa d'un anonimat que sona a lluita per sobreviure. Aixà és, pedres, fàbriques i vinyes que ploren davant el ventre buit del Vinalopó, riu sense fruit que mos recorda la injustícia quan creu amut per la vall de la Victòria. El meu orgull és ser d'un poble on les pedres i la terra sonen a cant de batre, melodia de resistència i sempre classe obrera.
Comencem la segona part del programa amb un grup que té una màxima, fer-nos ballar per dins i per fora. La banda d'electropop vallesana Minova acaba de publicar el seu nou disc, que curiosament es diu Adeu, i ens acompanya el cantant i compositor Esteve Puig. Què tal, com estem, Esteve?
Molt bé, content d'estar aquí.
Nosaltres també, que ens acompanyis. A veure, explica'ns una mica aquest títol, Adeu, perquè això sona acomiad, eh?
Sí, aquesta és la pregunta del millón.
Sí.
Doncs no és un comiat definitiu, però si és allò que fan les bandes aquestes consagrades de parada indefinida,
sí,
doncs és això, és també un... No vam voler posar un adéu-siau o ja ens veurem, sinó algo com una mica més que impacti, no? Perquè realment al final és una parada necessària per mi, que tinc altres projectes, que no abarco, però volia treure aquest disc perquè hi havia moltes cançons i perquè ja teníem ganes de treure com un quart disc de mi nova, no?
Clar, això t'anava a dir, vosaltres vau començar el 2012, no?, si no m'equivoco. Sí, aquest sí. És el quart treball. Clar, sembla que no, però déu-n'hi-do, des del 2012. Sí. No sé com ha canviat el grup i la vostra relació també amb la indústria una miqueta al llarg d'aquests anys.
Fuà, ha canviat moltíssim. Hem canviat nosaltres com a persona i ha canviat tot el que és el panorama. Sobretot, aquest negoci, no?, musical, ha canviat. I nosaltres, clar, t'intentes anar adaptant, però és complicat. És complicat quan fas música... jo li dic com sembla que sigui underground, que no, que és comercial, però s'ha de picar molta pedra per continuar i estar aquí avui presentant, no, el disc.
Clar, doncs parlem d'aquest disc, d'aquest adéu. A veure, a nivell de sonoritat, pop, sons electrònics, aire vuitantero, també una miqueta. Explica'ns una mica què hi trobem en el treball.
Clar, sobretot és a nivell musical, són les influències que un té, inclús soc un nen dels 80. Llavors jo, això dels Stranger Things i tal, sí. Jo ho he viscut amb carn i ossos. La música que jo veia, els videoclips, la MTV, tot això em va captivar molt i aquesta influència, no, dels 80 la porto dins. No? Encara que faci rumba, em sembla que em sortiria algun so dels 80. Sí, sí. D'altra banda, doncs, a nivell ja... no parlant de música, sinó a nivell de lletres, doncs parla, com sempre, de les nostres inquietuds, del que a mi m'ha passat durant aquest temps. És intentar ser honest, no?, amb el que un diu o vol comunicar.
Va, doncs comencem a escoltar una miqueta com sona aquest disc i ens quedem amb Demà començo.
I és tan fàcil oblidar-ho quan no et cau cap llau. Prometo que demà començo, que no t'enganyo, que t'ho dic la veritat. T'ho juro que començo abans que sigui massa tard.
Va, aquest tema el veu treure, si no m'equivoco, res, fa poquet, la setmana sí. passada, coincidint també amb l'inici d'any, no?, que tots ens fem propòsits, no?, una miqueta, i això era... Quina era la idea amb aquest tema?
Va per aquí. Va per aquí. Vull dir, la frase aquesta que diem, no? Demà començo. I li dius a algú, però t'ho estàs dient a tu, i al final no, ni comences, però no segueixes.
Tu fas això o no? Tens propòsits o no? Quan comences
sí,
l'any, te'n fas?
Sí, propòsits en fas, de dir, aniré més al gimnàs, o jo què sé. Al cuidar-me, intento cuidar-me. Però sí, propòsits de sortirem més, o farem un viatge, a vegades pots fer-ho, a vegades no. Vull dir que és la realitat de tots.
I escolta, ara que estàvem veient el videoclip, em comentaves, em parlaves d'aquests ninotets que surten en el videoclip, bueno, ara sí. els hem anat veient.
Sí.
Com ha sorgit aquesta idea, o què passa amb aquests ninots, que em deies que potser...
Sí, 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 és curiós. Els ninots aquests, el que volien representar és una mica el Red Perry, o sigui, el White Perry, i sí. jo. Som com... representen una mica la despreocupació. El demà començo, però el ninot és el reflex de jo em poso a ballar
yeah.
i ja començaré demà passat, no? És una mica això.
Sí. I escolta'm, el White Perill, explica'm aquesta col·laboració, a veure com sorgeix.
A veure, el White Perill el vaig conèixer jo, el vaig descobrir a la ràdio, amb un tema que es deia La Clau, que va ser cançó de l'estiu, crec, a ICAT, i vaig pensar, hòstia, si un tio és capaç de fer això, o sigui, aquesta animalada musical, l'haig de conèixer. I vam coincidir un concert i allò, ens vaig presentar i va néixer una mica l'amistat personal i artística. I quan vaig tenir el disc així una mica més encarat, doncs li vaig passar algun tema. Li vaig dir, què et sembla si fem una col·laboració? I ell està superobert, és una persona que li encanta experimentar amb la música, i igual que nosaltres, i vam connectar molt. Vull dir.
Perfecte. Escolta, hi ha més col·laboracions en aquest disc, com per exemple la que heu fet amb el Haldor Mar, a Mitjons sense plegar.
I el temps que va passar fa que el camí cap al teu cor sigui més llarg. Quan ens discutim
versió de tot el que ja em va dir. Espera un cop més, potser demà tindrem més sort. Espera un cop més, que trobarem el nostre lloc.
Va, a veure, explica'ns la història d'aquest tema, perquè el tema, si no m'equivoco, el vas escriure fa 10 anys.
Sí, sí,
no?
Sí, sí.
I què ha passat? No ha sortit fins ara, què ha passat?
El vam treure, però només a les nostres xarxes. No es va publicar mai, no va sortir sota cap segell. Uh-huh. Però era un tema que volíem treure en un disc de Minova, perquè considerem que la lletra és una de les que són com més rodones, i musicalment també. La composició, no sé, té algo que volíem treure. Clar, d'aquí que el videoclip, uh-huh, si ens hi fixem bé, la meva cara d'ara no és la mateixa que la del videoclip, uh-huh, ni la del Xus. I és perquè en aquell moment que vam fer la cançó ens vam gravar. I del que estem parlant és d'una crisi de parella bastant potent. Llavors hi va haver un dia que vaig dir, em vull gravar cardat, uh-huh, vivint aquesta emoció, i em vaig gravar. Després vaig trucar al Xus i vaig dir, vine que et gravo. Perquè ell també estava travessant, o sigui, estava travessant un moment bastant, bastant també de crisi de parella, estava amb les seves mogudes, i m'ho va fer reviure, realment. Uh-huh. I per això, quan vam treure el disc, vaig poder recuperar les imatges i vaig dir, si ha de ser un videoclip, les farem amb les gravacions reals. Uh-huh. Les gravacions, està a punt de dir, hòstia, estic a punt de trencar, plorar, doncs allò és el que volia. Uh-huh. Sinceritat, la realitat, no, de l'assumpte.
Uh-huh. I en canvi el Haldor l'heu gravat ara, no?
Sí, sí, sí.
I com ha anat això amb ell?
No, molt bé.
Tenia clar ell ja. Crec que li vau passar les cançons, no? I ell va tenir clar que volia era aquesta,
sí,
no? Una mica?
Sí, li vam passar un parell o tres, o més, eh? Uh-huh. I ell va dir, jo vull cantar aquesta. S'hi va veure, i amb el Haldor és que vam connectar des del principi. Vull dir, no sé, és que és un músic excepcional, a part de com a persona. Uh-huh. El vaig conèixer als Premis d'Enderroc i arrel d'allò, doncs, jo vaig pensar, ho farem junts, uh-huh, algun dia o altre.
Uh-huh. Hi ha més col·laboracions, en teniu una amb la Carol Rovira, hi ha una, sí, altra també amb Illa Carolina, que és la que ara escoltarem, que és Torna'm totes les nits. Va, a veure, aquí parleu de desamor, un desamor cru també,
sí,
allò,
sí,
no?
Sí, torna'm totes les nits, vull dir, són, mm-hmm, les nits que un s'ha passat sense poder dormir, donant-li voltes, hòstia, per què tinc aquesta moguda ara? I sí, no sé, al final són coses que tens a dintre que has de treure.
Mm-hmm. Escolta, també teniu en el disc una col·laboració amb un amic de la infància,
sí,
amb qui heu fet una versió del Matt Wall, dels Tears for Fears, que crec, sí, que escoltàvem en començar.
Sí.
Aquí també, com ha sorgit això? I ha fet aquest també, no?, de buscar gent molt pròxima,
sí,
no?, aquest amic.
La idea del disc aquest era rodejar-nos de col·laboracions. I en aquest cas, clar, és el meu amic amb el que jugava jo a bàsquet, mm-hmm, molts anys. I és cantant, vull dir, ell és un cantant excepcional. I vaig pensar, dic, si amb ell vam fer un grup, amb 13, 14 anys, 15 potser teníem. Dic, si amb algú haig de fer un tema, ara que, clar, m'hi estic dedicant i porto tants, mm-hmm, anys, ha de ser amb ell. Vull dir, si tenco una etapa, també ha de ser amb ell.
Mm-hmm.
I li vaig plantejar i va dir, bueno, però ja, quan gravem?
Mm-hmm. I va sorgir aquesta,
sí,
aquesta cançó.
Sí, sí.
A partir d'ara, què? Heu tret el disc, que... Com us moureu a partir d'ara per allò, concerts, gira, què teniu,
sí,
previst?
A veure, inicialment era un disc pensat de fer un disc d'estudi. No teníem pretensions de fer molts concerts ni molta gira, però som uns flipats i ens agrada tocar i reproduir en directe allò que hem fet, no?, tancats allà a l'estudi, i començarem a treballar ara un directe, sí.
Uh-huh.
O sigui, començarem a promocionar a nivell de promotors, sales, festivals i el que surti. Vull dir, nosaltres anirem encantats allà on... On ens vulguin.
Sí. Molt bé. Doncs escolteu, seguirem la pista, Minova, amb aquest treball. Adéu. Ha estat un plaer que ens hagis acompanyat, home, Esteve.
I vosaltres de convidar-me.
Que vagi molt i molt bé tot.
Moltes gràcies.
Doncs nosaltres ara seguim. I abans de veure les propostes musicals que hi ha pels propers dies, us expliquem una notícia que hem sabut avui, i és que el Let's Festival farà un concert celebració del seu 20è aniversari, que serà el dia 5 de març. De moment es coneixen dues de les bandes que hi actuaran, que són Dorian i Estén Estil. La tercera, doncs, ens la revelaran uns dies abans d'aquest concert. Les entrades, per cert, ja les podeu comprar al web del Let's Festival. Propostes musicals i tornem.
You and I standing on the street, rain pouring on you and me, but we don't care at all. Closer, you and I talking all night, still with so much to say in the morning light.
Va, recta final del programa i és moment per saludar el nostre expert en gastronomia a l'Hospitalet, David Benítez. Què tal, com estem?
Molt bé, Laura.
Benvingut. A veure, avui estem molt contents perquè ens visita el propietari d'un local amb 40 anys d'història a la nostra ciutat, anys en què s'ha anat adaptant als nous temps, buscant l'excel·lència i que recentment, a més, ha passat per uns moments complicats a causa d'una explosió provocada per una fuita de gas que els va destrossar part del local. Saludem al Toni Varela del restaurant Casa Varela. Què tal, com estem?
Bon dia, com estem? Molt bé.
A veure, jo crec que l'última vegada que ens vam veure, David, amb ell, crec que va ser abans de la pandèmia, si no m'equivoco, cap al 2020, no?
Diria que sí, diria que sí.
Mesos abans, crec. Estàvem parlant del mobile i...
Sí.
Va quedar sense mobile.
I des d'aleshores han passat moltes coses, no? Sí. Per Casa Varela, bueno, ens explica una mica tot el que ha passat.
Va deixar el meu pare al restaurant i el propietari em va dir si jo volia continuar i vaig continuar. Amb una idea nova, amb el meu somni, i mica en mica pues, he fet el que jo pensava i resulta que funcionava.
I quina és la diferència entre el que feia, per qui no ho sàpiga, perquè bueno, ja hi ha gent que ho sap, el que feia el teu pare i amb l'oferta que teniu ara gastronòmica a Casa Varela?
Bueno, en principi el meu pare feia el menú del dia, val? I jo per les nits feia una mica de carta i vaig anar creixent i vaig fent carta al migdia i a la nit, i el pare ja amb el Covid, ja cansat, ja l'home va decidir deixar-lo, i el propietari em va dir que si volia continuar jo, i vaig continuar.
Però quin tipus de menjar trobem allà?
Bueno, ara fent carta nosaltres...
Plats, diguem, bueno, algun tipus de plat, a part dels arrossos, que són molt coneguts,
sí,
també.
Sí, sí. Però fent de tot, al final volem cuinar per tothom. La idea meva, després de canviar el menú del dia a la carta, volíem fer una cuina que, de qualitat, amb producte, amb un toc del que jo he après trotant per al món, i el que volia és que la meva idea funcionés per tothom. Va. I en tenim, pues, en tenim de tot, tenim pernil, tenim steak tartar, tenim croissants de caviar, tenim uns calamarsets a l'andalusa, tenim de tot per tothom.
El croissant de caviar, aquell és com un emblema, no?
Sí, bueno, a mi l'hem posat al Barrelita.
Barrelita.
El Barrelita, perquè sempre deia que jo volia, si es pot fer publicitat, un Manolo Bakes, agafar una tenda d'aquesta, i em van dir que no podia ser, que ja no feien participacions. I vaig pensar, digo, le fa la competència a Manuel Beu Barrelita. No, la idea va sortir d'aquí. Vale. Sí, sí.
I va ser com un mini croissant.
Sí, un mini croissant.
En caviar. Cosa fina, eh?
Sí, bueno, per tothom. O sigui, per tothom. Perquè cuinem des d'una croqueta de pollastre fins a un croissant. Al final, no volem avorrir a la nostra clientela. Manita. I el bonic és que van confiant cada vegada més en tu. I és una manera de que la gent pugui tastar segons quin tipus de producte a un preu raonable.
Molt bé. Tal com deia la Laura, fa poc vau tenir una mena d'ensurt allà al restaurant. Sí, bueno. Una mica breument, com va passar? I
bueno, va ser un accident dels nostres veïns de l'obra. Van tindre un problema de comunicació dels tubos que passaven sota terra i van tindre la mala sort d'agafar un molt important. Aquest tubo va prendre gas per subterrani i es va capficar dins de la porteria per l'ascensor i de l'ascensor pues, va agafar tot el que pillava i em va destrossar el restaurant. Sí.
Va haver una explosió allà i tal. Quina va ser la resposta de la gent?
Bueno, molt bona. Al final, els veïns i el meu equip i la gent que forma la família Casa Varela, tots van respondre molt bé i tots a una. I bueno, jo vaig intentar fer el millor possible i crec que els 32 dies de...
32 dies?
32 dies clavats.
Però tu em vas dir una altra cosa, no? Diumenge. A tu entren i et diuen esto con esto tardaremos...
Bueno, jo li vaig dir, anem a veure'l. Això són 30 dies. A la manera que el meu equip de reformes i tot això m'han acostumat, perquè són uns cracs. Tant Àlex com Juan Carlos, com el meu arquitecte Marcos, com Albert, el carpinter, tots. Increïble. Increïble.
Jo sempre t'he escoltat dir que el factor humà és molt, molt important per tu. Aquí. I tens la sort que tens un equip.
Molt bo. No? Sí. Pues mira, tots els dies amb mi, ahir al privat, mentre feia número, mentre dirigia, tots els dies el meu equip venia a veure'm. Bueno, es demostra... al final, el que tu sembres, al final recogen, no? Entonces, me sentí muy arropado por ellos.
Molt bé. Mm. I no només el tema, perquè vam anar allà i vam veure també unes vitrines grans amb vi. No? Sí. Però no un vi normalet. O sigui, imagino que ha d'estar mateix vi de...
Torno a dir que al final la idea de Casa Varela és ser diferent, no? I jo vull el millor per al meu restaurant, per la meva ciutat, pel meu equip. És tan important treure un plat bonic i amb producte. Els meus cuiners estan orgullosos. Pues el meu equip de sala està molt orgullós de que una persona vingui i confia en un supervi. O sigui, quan el meu director, Frank, o Abel, Fernando, venden un supervino, el primer que fan és anar a la cuina a ensenyar-me. Mira, mira, és bonic, això. És, al final, t'estan reconociendo tu apuesta, no?, por ser distinto.
I quin tipus de públic? Teniu gent de la ciutat, però imagino que també ven...
De tot.
Esteu aconseguint que vingui gent de fora d'Hospitalet i donar més nom a la ciutat, també?
Sí, sí, sí. Sí, perquè tenim gent de business, tenim moltes empreses, tenim famílies, gent de business que ve al migdia i porta la seva família, gent que ve des d'Andorra, des de Girona, des de Vic... Això és molt top, la veritat. És... I al final és per tothom, no? Intentem fer per tothom. I el primer que ve i diu, i ve tan bonic el restaurant, en la carta de vins, una carta de menjar molt ben estructurada, amb el seu preu, i comença a confiar en tu, quan surt, quasi totes les vegades, per lo que se puede ver en los comentarios, sale contento.
No, pots estar molt orgullós de Casa Varela, perquè és una passada.
Moltes gràcies.
Per acabar, quina valoració fas una mica de tota la trajectòria, el teu somni, no sé si s'ha complert, sí. Estàs content, i quins són els objectius ja a mig plaç?
Bueno, l'objectiu és ara fer de una hostaleria que... Mira castellano, porque esto es un poquito más. Quiero hacer que en mi casa estén... tengan un buen horario, mis chicos puedan tener un buen sueldo, que lo voy intentando, que a la vez yo también, mi familia, no le falte de nada, que mis clientes sigan creciendo y sigan estando a gusto. Al final, premios, ego y todo eso no sirve de nada, porque sin un equipo no puedes avanzar y el ego no permite que avances. Entonces, la idea es seguir así, seguir intentando corresponder y transmitir esa buena vibra que tenemos y crecer, ir creciendo, y lo que tenga que venir, vendrá. Ja està.
Pues enhorabuena otra vez.
Muchas gracias, David, muchas gracias.
I per molts anys, per molts anys més, Toni.
Gràcies.
Que pugueu seguir amb Casa Varela. Ha estat un plaer que ens hagis acompanyat.
Gràcies.
I ens veiem. Ens veiem ben aviat.
Quan vulgueu.
I tant. Escolta, David, també moltíssimes gràcies i ens veiem en un mes aproximadament. Nosaltres ja ens acomiadem i ho fem amb el més nou de Bruno Mars. Es diu I Just Might i és un tema que segueix l'essència d'aquest cantant que, per cert, ja ha anunciat nou disc aquest any i es dirà The Romantic. Marxem amb Bruno Mars fins dijous vinent. Que vagi bé.